Molt bona tarda. Que Sant Cugat és la ciutat dels Tesla no és cap cliché. Els vehicles de l'empresa d'Elon Musk s'han multiplicat per 9 en els darrers 2 anys i ja és la marca amb més matriculacions al municipi, amb 357 cotxes el 2023. Per primera vegada, Tesla encapçala el rànquing de les marques amb més matriculacions, superant Audi, Toyota i Volkswagen, segons dades de la patronal Faconauto. De la marca, el model més matriculat és l'Y, amb 233 exemplars, seguit del model 3, amb 120. De fet, no hi ha cap altre model de les 40 marques amb més matriculacions a la localitat que superi els 100 registres. Aquest és el tema principal del nostre informatiu migdia, una informació que també poden ampliar a Cugat Mèdia. De tota manera, també els podem explicar que, més enllà de l'idili de Tesla amb la ciutat, els santcugatencs també han optat aquest 2023 per Audi, Toyota i Volkswagen com a marques més matriculades. El top 10 els completen Kia, Hyundai, Dacia, Mercedes, Seat i MG, que entra al rànquing de més registrats, desbancant a Mini, amb 68 matriculacions. A més dels models Y i 3 de Tesla, els models més matriculats han estat l'Audi A3, que han matriculat 73 unitats, l'Audi Q3, amb 57 unitats, i Dacia Sandero, també amb 53 unitats. En el cas de Mercedes, tot i estar en el top 10, les seves matriculacions al municipi van a la baixa des de fa 3 anys. El 2021 va tancar amb 122 cotxes registrats i el 2022 amb 108. La dinàmica no ha canviat el 2023 i la marca alemanya ha caigut fins a les 88 unitats matriculades. Entre els models matriculats a Sant Cugat aquest 2023 es destaca especialment un, i és que l'any passat un santcugatenc va adquirir un Ferrari 296 GTS, un cotxe de la marca italiana de 830 cavalls que passa de 0 a 100 km per hora en 2,9 segons. El preu? 340.987 euros. Cada any augmenta la venda de vehicles a Sant Cugat. De fet, el 2023 va tancar amb 2.079 turismes venuts, 310 més que el 2022 i 447 més que el 2021. La tendència també és positiva a Catalunya i a l'Estat. Les matriculacions de vehicles han augmentat un 16,7% durant el 2023 al país, en comparació amb l'any anterior, fins a les 118.688 unitats. En termes absoluts, es tracta de 16.970 vendes més que el 2022, segons les dades publicades aquest dimarts per la patronal ANFAC. A l'Estat, les matriculacions s'han enfilat fins a les 949.359 unitats, també un 16,17% interanual més. Aquest és el tema de portada, però també ens interessem per més informacions. I un dia més parlem de Grífols, i és que amb qui aquesta companyia, qui amb seu a Sant Cugat, ha anunciat aquest dimecres, aquest matí, que emprendrà finalment accions legals contra el fons especulador Gotham City Research per l'important dany causat, diu l'empresa, tant a nivell financer com de reputació. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la premsa, Grífols també justifica aportar el fons als tribunals per provocar, diu, una gran preocupació als seus pacients i donants, així com als seus stakeholders. Així mateix, Grífols assegura que el seu Consell d'Administració dona suport plenament a l'actual conseller delegat i president executiu, Thomas Landsman, i reitera que totes les operacions qüestionades han estat aprovades unànimament pel Consell. De fet, aquest matí l'empresa ha modelat les pèrdues en l'obertura de la jornada bursària el dia després que es publiqués, recordin ahir mateix, l'informe negatiu. La companyia ha iniciat la sessió en verd, però els valors han anat fluctuant fins a 9:45 del matí, on s'ha situat de nou en xifres vermelles, amb descensos, però superiors al 2%. L'empresa va tancar, de fet, la jornada d'ahir dimarts amb unes pèrdues del 26,91% en una sessió que va arribar a superar el 40%. La farmacèutica va acusar aquest fons que el seu objectiu era que baixés la cotització de l'acció per obtenir beneficis i va garantir que totes i cadascuna de les transaccions des del 2018 figuren als llibres de l'empresa. Així mateix, Grífols va recordar que està sotmès al regulador espanyol i dels Estats Units, ja que cotitza la borsa d'aquests dos països. La firma catalana rebat l'acusació de Gotham també consolidar en el seu balanç Haema i Biotes, que va prendre a la filial de la família Scranton. Diuen que la venda de les entitats no comporta una pèrdua de control, motiu pel qual les entitats es continuen consolidant registrant-se com una transacció de patrimoni sense impacte algun en el còmput, en el compte de pèrdues i guanys consolidat. Va justificar De fet, la farmacèutica. La companyia catalana va defensar que encara manté el control operatiu, polític i econòmic de GDS, també després de la venda parcial de Shanghai RAAS, un altre dels elements que critica Gotham. Veurem, doncs, com evoluciona la borsa amb la companyia Grifols. Repassem ara altres informacions de la plana política. La construcció de l'escola La Mirada, al parc de bosc de Vullpelleres, suma un nou entrebanc. Segons ha avançat la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, a la tertúlia del Gall del Monestir de Cugat Mèdia aquest matí, l'empresa responsable del trasplantament d'arbres per poder facilitar la construcció dins el bosc ha comunicat que no farà els treballs. Tot i així, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'empresa encara no ha formalitzat la renúncia. De fet, aquesta obra està judicialitzada i amb mesures cautelars i, per tant, acumula retard, tot i que el jutjat ja ha desestimat el recurs presentat per ADENC contra el projecte de trasplantament. Ho escoltem per aire.
L'empresa que ho havia de fer ja ens ha dit que no ho farà. Mm. Per tant, us faig una primícia, spoiler, perquè un spoiler que us ho comentaré avui a la comissió informativa, però vull dir que tot, i això ja vol dir un encariment més, més temps, etc.
I, d'altra banda, el PSC presenta una moció al ple de gener per demanar al govern passos endavant a l'hora de materialitzar l'acord perquè l'AMB assumeixi el transport públic urbà. Els socialistes volen fer una pressió constructiva per visualitzar què és necessari per Sant Cugat desencallar les negociacions amb l'AMB, que és qui té la competència perquè liciti el servei de bus, contracte caducat, per cert, des del 2018. Escoltem el regidor del PSC, José Gallardo.
Volem col·laborar amb el govern per continuar avançant, perquè sabem que és un tema molt complicat. Jo ja vaig parlar amb la gent d'alcaldia, la Cristina Paraire, per ajudar en aquestes faltes, en aquest sentit, i avançar conjuntament en donar aquest servei a la ciutat, que és un tema de la ciutat que s'ha de resoldre en aquest sentit.
El PSC, responsable de mobilitat a l'anterior govern, afirma que les converses entre Ajuntament i Àrea Metropolitana estan enrocades en el conveni de finançament que fixarà les aportacions econòmiques i les característiques tècniques que possibilitin la nova licitació. El regidor del PSC, José Gallardo, vol encoratjar el govern, format per Junts i Esquerra, a tancar el conveni econòmic quan abans i així engegar el procés de licitació per millorar el servei d'autobús urbà. La formació també sol·licita, aprofitant el nou conveni, treballar amb l'AMB en la compra de nous autobusos amb prestacions tecnològiques menys contaminants i amb major eficiència energètica. També posen en el punt de mira iniciar progressivament el canvi de línies i de parades de bus, aplicant la nova proposta de xarxa acordada amb l'AMB i l'Ajuntament al mandat anterior. Els acords de la moció socialista volen aprovar un altre conveni amb l'àrea metropolitana per establir un contracte de subministrament, instal·lació, neteja i explotació publicitària de les marquesines. Pel PSC és capdalt crear ja un grup de treball amb els grups municipals i associacions implicades de la ciutat per fer un seguiment del servei, poder fer aportacions i consensuar canvis i millores. Preguntat per Cugat Mèdia sobre per què no es va millorar el servei i quan el PSC governava, Gallardo ha recordat que van trobar un contracte caducat que impedia fer recanvis de flota i un escenari de canvis de titularitat del servei. Abans dels esports, un altre punt. I és que l'esperit emprenedor ha portat la santcugatenca Berta Sàrries a crear el projecte Atrep. És una firma personal de roba esportiva femenina i joies dissenyades per la santcugatenca, que ja es pot trobar a internet. Atrep sorgeix de la unió de dues de les passions de Berta Sàrries, l'esport i les joies, i neix amb el propòsit de transmetre una sèrie de valors com l'esforç, la superació i la igualtat, alhora que vol ser un petit tribut a dones que han canviat el món de l'esport superant obstacles, com explica la creadora. L'escoltem.
Tenia molt, molt clar que volia fer doncs, un petit tribut, un petit homenatge a dones que han canviat el món de l'esport. Dins del món de l'esport, dones que han lluitat, que han superat obstacles. M'imagino una dona, si et soc sincera, una dona molt activa, això sí que és cert, però alhora que busqui comoditat, és a dir, no és una prenda només que estiguis pensant en anar al gimnàs.
Ara, com ara, l'oferta només està pensada per dones, però Sàrries no descarta incorporar una línia masculina més endavant. La nova firma neix a internet, però la seva impulsora també anhela créixer en un futur amb una botiga física. Ara sí, esports! A El Futbol Sala Sant Cugat vol crear un equip inclusiu de persones amb diversitat funcional o intel·lectual majors de 16 anys. Els entrenaments s'organitzen els dissabtes des de 11:45 del matí fins a 12:45 del migdia al pavelló de la Guinardera. Els interessats poden contactar al correu electrònic fsantcugat@gmail.com, al telèfon 693-759-110 o al perfil d'Instagram fssantcugat. Angero Canales, Marc Jiménez, Jan Prat i Oriol Moraire són els encarregats de dirigir l'equip. Una informació i unes dades que poden trobar a www.cugat.cat. La jugadora del júnior d'hoquei herba, Laia Vidosa, és una de les 60 candidates a millor dona esportiva de 2023 que organitza la revista Fosbury. La primera fase per decidir les 10 finalistes finalitzarà el 19 de gener i la votació final s'iniciarà el 22 de gener. Les 10 finalistes surten escollides de les votacions que es poden fer a través de fosbury.cat. Laia Vidosa ha guanyat la Lliga Iberdrola d'hoquei herba la passada temporada, jugadora MVP de la final a 4 i sisena posició a l'europeu amb la selecció espanyola absoluta. I el defensa santcugatenc del Girona, David López, ha estat sancionat amb 4 partits pel comitè de competició per les seves crítiques cap al àrbitre Ortiz Arias en el descans del partit entre els gironists i l'Almeria del 22 d'octubre de l'any passat, on assenyalava que al col·legiat li havia faltat el respecte i l'havia insultat. Setmanes després, López va fer un comunicat on demanava disculpes per les seves paraules. El futbolista santcugatenc també ha rebut una multa de 601 euros i actualment es troba lesionat. Per tant, tampoc no jugarà. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 10 de gener de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Si sou de Sant Cugat, segur que trobeu a faltar aquest so. El so de la pluja, d'una tempesta, de l'aigua caient als carrers de la ciutat. I és que el 2023 ha estat l'any amb menys pluja de l'última dècada a Sant Cugat. El municipi ha registrat una acumulació de 241,8 litres per metre quadrat, la xifra més baixa des del 2014, l'any en què es comencen a registrar dades a l'estació meteorològica ubicada al centre del rendiment de Sant Cugat. Segons aquestes dades, aquest registre suposa menys de la meitat de la mitjana de precipitacions previstes, és a dir, un 59% menys de pluja, fet que situa la ciutat com un dels indrets de Catalunya on més s'ha accentuat aquest dèficit d'aigua. La situació de sequera, que es repeteix per tercer any consecutiu, se suma a les altes temperatures, i és que el 2023 també ha estat l'any més càlid dels darrers 10 anys, juntament amb el 2022. A l'Infopodcast d'avui analitzem aquestes dades. I és que el 2022, amb una temperatura mitjana de 17 graus, i el 2023, amb 16,8, són els anys més càlids que s'han mesurat a Sant Cugat des del 2014. Segons les dades, es tracta d'una anomalia d'un grau i mig per sobre de la mitjana esperada, ja que, tret d'aquests dos darrers anys, la temperatura al municipi s'ha situat entre els 15,6 i els 15,9 graus. I segurament el rècord va més enllà dels darrers 10 anys, que són les dades, com dèiem, disponibles a Sant Cugat. A l'Observatori Fabra, situat a Barcelona, al Tibidabo, la temperatura anual mitjana registrada el 2022 i el 2023 també ha estat la més càlida dels darrers 110 anys. I es veu la tendència en l'augment del termòmetre. Un fenomen que també s'evidencia a tot Catalunya, on el dels darrers dos anys han estat igualment els més càlids, com a mínim, des de 1950. A més, per primera vegada s'han constatat dos anys tan càlids de manera seguida. Així, Catalunya segueix la línia de les xifres a escala mundial, on probablement el 2023 serà el més càlid mai registrat. A nivell europeu, el 2023 s'ha situat molt a prop del 2020, que ostenta el rècord de temperatura mitjana anual més alta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Thank you.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Com dos vèrtexs i un segment et dibuixes el serrell, Liliana, les teves mans, Liliana, el cabell cremat, i ho és com sempre ben cuidat, i te'l reculls cap un costat, i et quedes quieta i expectant a una classe magistral que no podré donar-te mai. Liliana, renec del sant, de bisbes i beats, del teu malic al teu camall, si fa un abisme tan real que per obrir-hi's massa aviat i per sortir-ne's massa tard.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I've been trying to kick myself back in my body and tell you sorry. We've been trying to get us back to where we started, but it's half-hearted.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
A 3.